sense distància. 15 minuts diaris en contacte amb la vida i la realitat del món.
6:45, bona tarda, amics i amigues. Entrem en els segons 15 minuts diaris, els de la tarda. El reconeixement públic i col·lectiu de la dignitat de la persona humana comporta també garantir que totes les religions puguin afrontar amb garanties i suport social el moment del final de la vida i el comiat als difunts. Aquest és el principal missatge que ofereix un document elaborat pel Consell Assessor per a la Diversitat Religiosa i que s'acaba de presentar. En parlarem àmpliament en els primers minuts avui. Salutacions del David Morral a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. També us explicarem que Josué Villalón, del Departament de Comunicació d'Ajuda a l'Església Necessitada, ha explicat aquest migdia a Ràdio Estel que el servei de l'Església, que és relativament recent al Sudan, és el d'una estructura pobra i alhora amb gran potencial. A més, el Papa ha alertat aquest matí davant la temptació dels nous fonamentalismes que pretenen tancar la vida cristiana en una llista de preceptes o normes on es busquen seguretats. I avui entrevistem Mireia Galobart, religiosa de l'Infant Jesús, una congregació educativa que acaba de celebrar els 400 anys del seu fundador, el beat Nicolau Barré. Aquestes i altres informacions, una tarda més sense distància, fins a 6:45.
Sense distància. L'espai per viure de prop allò que passa.
La Direcció General d'Afers Religiosos de la Generalitat acaba de presentar el document La dignitat en les atencions funeràries a Catalunya, realitzat pel Consell Assessor per a la Diversitat Religiosa. És el sisè document d'aquest organisme i indica les pautes necessàries per a una bona gestió de l'atenció funerària. I és que aquest àmbit, competència dels municipis, ha de complir amb la llei 49/1978, que estableix que ningú no pot ser discriminat per raons religioses i permet que es puguin fer els rituals específics que determina cada culte amb les simbologies pròpies. Francesc Torralba, president del Consell Assessor per a la Diversitat Religiosa, ha destacat que la pandèmia ha provocat la impossibilitat d'acomiadar-se dignament i alhora ha fet fàcil el procés de ritualització final.
Sobretot aquest document ve molt propiciat per l'experiència de la pandèmia. Vam assistir durant la pandèmia a una situació molt traumàtica, no? Per causa de la pandèmia no va haver-hi la possibilitat d'acomiadar-se dignament d'aquelles persones que havien mort com a conseqüència, doncs, del contagi, no? Amb lògica, les autoritats sanitàries van decretar una sèrie de pautes, que algunes de les quals encara són actives avui, i que van fer molt difícil el comiat digne.
El concepte de dignitat és el fil conductor, precisament, d'aquest document. Jordi Morera, relator de l'escrit i membre del Consell Assessor per a la Diversitat Religiosa, ha qualificat en declaracions a Ràdio Estel aquest treball de gran oportunitat per millorar les garanties de tots els creients a l'hora d'acomiadar els difunts.
El document sobre la dignitat en les atencions funeràries a Catalunya vol posar l'accent en aquells elements que encara estaven per resoldre en relació a garantir el fet de que les persones puguin morir d'acord amb les seves conviccions, tant religioses, espirituals com ètiques. Encara queda molt recorregut a fer en aquest àmbit. S'han donat moltes passes en aquest sentit al país, però encara hi ha tradicions religioses que tenen mancança de trobar un espai adequat per fer els seus propis enterraments.
Jordi Moreres ha recordat també que les persones, pel fet de ser-ho, mereixen respecte i reconeixement en el final de la vida.
L'eix central d'aquest document és la noció de la dignitat, entenent fonamentalment com aquella resposta que com a societat hem de saber donar als nostres difunts, independentment de les pròpies conviccions, independentment, diguem-ne, de les orientacions culturals i religioses de cadascú d'ells, perquè és un deure col·lectiu, perquè és un deure de país, perquè creiem que és important i entenem que el nostre país té les possibilitats reals per poder fer un bon record, un bon homenatge als seus difunts.
El relator del document La dignitat en les atencions funeràries a Catalunya ha explicat que el missatge està pensat en clau de futur.
Caldrà tenir present com encaixem noves pràctiques funeràries dintre del que és la quotidianitat dels serveis funeraris. Caldrà analitzar fins a quin punt les nostres formes d'abordar la qüestió funerària, sobretot molt vinculada amb l'àmbit sanitari i l'àmbit de la salut pública, doncs han de permetre també l'encaix i altres formes que són presentades per les tradicions religioses presents en el nostre país.
Finalment, Jordi Moreres ha comentat que el document és el resultat d'un treball en equip.
Aquest document és resultat d'un esforç compartit entre els diferents membres del Consell per a la Diversitat Religiosa a Catalunya i que ens ha permès doncs, no només reaccionar davant del que havia suposat la pandèmia en relació a les pràctiques funeràries, sinó fonamentalment proposar una sèrie de línies i de reflexions de cara al futur i que, per tant, diguem-ne, com la resta de documents que han estat elaborats pel Consell Assessor pogués servir de referència per l'àmbit públic i també per les comunitats religioses presents al país.
Aquest document, que s'ha presentat coincidint amb la proximitat de la Festa de Tots Sants i de la commemoració dels fidels difunts, es basa en quatre idees i recomanacions per a tres moments clau que són el present, el passat i el futur. Planteja el seu contingut des de tres àmbits d'actuació, concretament el municipal, el de les empreses funeràries i el de les comunitats religioses.
Sense distància. Recollim i apropem l'actualitat sense por.
Canviant de qüestió, l'Església és present al Sudan, on es produí aquest dilluns un cop d'estat militar que ha comportat fins i tot la detenció del president del país. La situació econòmica, els canvis democràtics iniciats ara fa 3 anys amb una reforma de la Constitució a la vista i les tensions socials que s'arrosseguen de sistemes anteriors són algunes de les claus del que està passant segons molts dels cristians que viuen en minoria al Sudan. Fonts de l'Església local i fins i tot ja preveien que es podia produir aquesta situació d'alteració de l'ordre i apunten que amb la pressió internacional la situació és de calma tensa. Josué Villalón, del Departament de Comunicació d'Ajuda a l'Església Necessitada, ha explicat en declaracions a l'Estel Migdia de Ràdio Estel que el servei de l'Església, relativament recent al Sudan, és el d'una estructura pobra i alhora amb gran potencial.
Es una iglesia muy comprometida, es una iglesia que está pues, muy cercana a su pueblo, especialmente a los más pobres, a los más necesitados, porque la iglesia católica en Sudán, que es una minoría por otro lado, porque Sudán recordamos que es un país mayoritariamente musulmán, está compuesta principalmente por refugiados y por migrantes, pero también de población ya sudanesa, de segunda o tercera generación, pero que en el pasado no pues eran personas que pues bien nómadas o que procedían de otros sitios y con un estatus muy bajo, ¿no?, en la sociedad sudanesa.
El representant d'Ajuda a l'Església Necessitada ha destacat la gran feina dels cristians en l'àmbit de l'educació, la salut i la construcció d'un futur en pau al país, al Sudan. També us expliquem que el Papa ha alertat aquest matí davant la temptació dels nous fonamentalismes que pretenen tancar la vida cristiana en una llista de preceptes o normes on es busquen seguretats. Durant l'audiència general al Vaticà, Francesc ha assegurat que la millor alternativa a quedar-se en la lletra de la moral és obrir aquests manaments a la llibertat i la novetat de l'amor de Déu, que és l'únic que porta pau i alegria.
A volte qui si acosta a la Chiesa.
De vegades el qui s'acosta a l'Església té l'impressió que es troba davant d'una massa densa de normes i preceptes. Però no, això no és l'Església. Això pot ser qualsevol associació.
Qualsevol associació, ma en realitat...
Però en realitat no es pot assumir la bellesa de la fe en Jesucrist partint de massa manaments i d'una visió moral que, quan es desenvolupa en rostres rebels, pot fer oblidar l'original fecunditat de l'amor nodrit de pregària que dona la pau i d'un testimoni joiós.
Nodrit de preghiera que dona la pace e di gioiosa testimonianza.
En una reflexió sobre la carta de Sant Pau als cristians de Galàcia, Francesc ha recordat que la creu és la base de la fe cristiana i que l'Esperit Sant permet canviar actituds i millorar.
Sense distància. Resum de notícies per conèixer millor la persona i el món.
Cinc minuts i mig i seran 6:45. Les religioses de l'infant Jesús, conegudes també com les Dames Negres, celebren els 400 anys del naixement del seu fundador, el beat Nicolau Barré. Amb aquest motiu, l'escola que aquesta congregació té a Barcelona, entre els barris de Gràcia i Sant Gervasi, va acollir dijous passat una missa d'acció de gràcies presidida per l'arcabisbe Joan Enric Vives, bisbe d'Urgell, i concelebrada pel bisbe auxiliar de Barcelona, Sergi Gordo, pel delegat dels jesuïtes a Catalunya, Enric Puiggròs, i pels preveres diocesans Josep Maria Jubany i Josep Hortet, entre d'altres. Nicolau Barrer va destacar en ple segle XVIII a França per la seva sensibilitat davant les necessitats dels nens i de les dones que estaven lluny de la cultura i de la formació humana i cristiana. Per a la seva missió va comptar amb dones cultes, voluntàries i arriscades que, trencant esquemes de l'època, van replantejar la cultura a França. Aquesta reflexió, de fet, la feia precisament l'altre dia la religiosa de l'Infant Jesús, Mireia Galobart, que ens acompanya avui uns breus minuts aquí a Ràdio Estela, sense distància. Germana Maria Mireia Galobart, perdó, Mireia Galobart, bona tarda.
Bona tarda.
Gràcies per haver-nos atès. Ens pot recordar què és l'Institut de les Religioses de l'Infant Jesús?
Com?
Què és l'Institut? Quin carisma té l'Institut de les Religioses de l'Infant Jesús?
El carisma que té l'Institut és sobretot l'educació de la gent més necessitada. El que passa que en unes èpoques determinades doncs vam anar també a la cort de França, i perquè el rei d'allà li agradava. De fet, eren monges que no tenien vots ni clausura. En aquella època només hi havia monges amb vots i clausura, i nosaltres no. I llavors el Nicolau Barrer va ser molt engrescador i molt innovador, perquè deia que teniu que anar als llocs més necessitats i sense hàbit. Llavors l'hàbit que portaven era de les vídues d'aquell temps, negres. Per això
ve el nom popular de Dames Negres.
Exacte.
Per tant, una congregació educativa nascuda de moltes iniciatives profètiques que hi va haver, però en aquest cas ja al segle XVII a França, després en van venir més, als segles XVIII i XIX. Vostè va ser, de fet, l'última directora titular de la congregació a l'Escola de l'Infant Jesús, ara gestionada pels jesuïtes. Abans havien estat Pilar Mainar, Asunción Brandolí i Núria Gelpí. Quina és ara la situació de les Dames Negres, de les religioses de l'Infant Jesús?
La situació d'Europa, poques, molt poques, i grandetes i velletes. Però, gràcies a Déu, a Camerún, Nigèria, Myanmar, tots aquests llocs tercermundistes, diríem, hi ha més gent jove i gent compromesa amb la realitat d'avui. La veritat és que sí.
Sí, doncs bé, és el que està passant a l'Església també, no? Europa envellida i la resta del món amb floriment vocacional.
Exacte, Ignasi.
A banda de la celebració de dijous passat, germana Mireia Galobart, com estan celebrant les religioses aquests 400 anys del seu fundador, del beat Nicolau Barrer?
Doncs ho estem celebrant amb molta alegria, perquè la veritat és que és una motivació per posar-nos més al dia i compartir amb els laics, amb els antics professors que hem tingut, ens ha fet il·lusió. La veritat és que ha sigut com una injecció d'ànim i de dir, bueno, tireu endavant perquè això no acaba.
Oh, i tant.
Encara que és una situació una mica dura, perquè sí que és veritat que som grandetes ja. Ara
doncs
que vivim a Sarrià,
sí,
darrere de l'escola dels jesuïtes, i som 7 aquí i 6 al Bon Pastor, al carrer del Bon Pastor.
Doncs
perquè el Vaticà II també ens va tocar molt de ple i ens vam comprometre amb els barris de Bellvitge, del Port, del Bon Pastor, i ara encara continuen allà. Una comunitat al Bon Pastor i una comunitat aquí a Sarrià.
Doncs malgrat la situació, els desitgem llarga vida a les religioses de l'Infant Jesús i que tornin a florir aquestes vocacions. Sempre ho mirem amb esperança. I també desitgem que vegem aviat sant el fundador, no?, Nicolau Barrer.
Exacte. El que passa que no és fàcil, eh?
No, ja m'imagino.
I s'han de gastar uns diners que nosaltres pensem que potser no és gaire bo gastar-los amb això. Ah. Millor gastar-los amb un altre.
Certament, perquè en el cel el tenim igual, certament.
Exactament.
Moltes gràcies, germana Mireia Galobart, religiosa de l'Infant Jesús. Una abraçada i fins una propera ocasió. Molt contents de parlar amb vostè.
Doncs moltes gràcies, eh?
Adéu-siau a vostè.
De nosaltres.
Adéu. I arribem al final explicant-vos que les encícliques Fratelli Tutti i Laudato Si aterren el currículum de religió a batxillerat. La Conferència Episcopal Espanyola ha presentat avui l'esborrany amb 6 competències específiques que posa ara a disposició de la comunitat educativa per un procés de consulta que finalitzarà el 5 de novembre. I Càritas ha fet públic un missatge que ampliarem demà de cara a la celebració de diumenge, Dia de les Persones Sense Llar. Denuncia que la situació no té sortida ara per ara. Fins aquí, Sense Distància, us deixem amb les Vespres de Montserrat.